Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Doctor Enric Arqués, bon dia.
Bon dia.
Psicòleg, president del Fòrum Salut Mental i membre de la Junta Directiva d'Obertament. Mentalment, avui fa un any entràvem en un territori desconegut i clar, estem sentint molta gent que ha patit, que està patint, gent que no, que gira la història, que ha sabut treure el resultat positiu malgrat vivències negatives, gent que ha sabut reinventar o prendre decisions transcendentals per la seva vida. Però aquest matí explicava, i ho he dit altres vegades, que alguns, i això ho hem comentat amb el grup d'amics, tenim 3 mesos de la nostra vida, que són els 3 mesos que hem estat pràcticament 3 mesos tancats a casa, que tenim com una mena de forat negre, que ens en recordem de molt poca història, i com ara sentíem en alguns casos, hem viscut un any de 9 mesos més 3 de forat negre. Li pot haver passat això a molta gent?
Jo crec que ara som més conscients de que he parlat també amb els companys de feina, amb la família, amb els amics, i sí que hi ha com una sensació de que allò va ser molt complexa i com si hi ha 2 moments, no? El confinament estricte i a partir de l'obertura. Crec que és així, que és un cert forat negre. També la diversitat és de la vida humana i de les persones, ja ho has dit tu, d'una manera molt acertada, és així. Hi ha gent que no va estar aïllada, que va tenir que anar a treballar cada dia, i a vegades en primera línia, o sigui, que hi ha moltes situacions, però en general jo diria que sí, 3 mesos com absolutament excepcionals i molt difícils per molta gent.
Psicològicament, per quines fases hem passat al llarg d'aquest any?
Bé, doncs jo crec que al principi era un plantejament de la idea d'una catàstrofe, no? Similar, exagerant una mica si vols, però sí una situació absolutament excepcional, amb molta por, notícies constant de morts, de bloqueig i totes les fases de la primera sensació de que s'acabava un tipus de món, no? Després ja hem anat evolucionant i fent elaboracions o més d'intentar tornar a alguns aspectes de la vida més normal. Però el primer va ser com una, si fos una catàstrofe, que també ja és molt diferent, eh? Hi ha molta gent, ja ho hem vist, eh? M'ha semblat molt interessant recollir totes les aportacions dels espectadors. La gent té moltes ganes de parlar del que ha passat i està molt bé que sigui així. Jo crec que després del confinament la idea de continuar a intentar sortir i després una mica de muntanya russa, perquè costa molt de que s'estabilitzi. En salut mental o salut emocional, com vulguis dir-la, estem al principi.
N'hem parlat poc.
No estem al final.
Clar. N'hem parlat poc. És a dir, hem parlat poc perquè, per exemple, hi ha hagut un fet que és evident, que és que a la gent li costa molt demanar ajuda. Molt li costa demanar ajuda. I a vegades que
això
passarà. Però clar, és important que la gent demani ajuda en circumstàncies com aquestes.
És molt rellevant. Des d'Obertament hem fet aquesta campanya que tothom pugui entrar, jo tampoc estic bé, perquè sí que ens han donat compte, perquè ens ho expliquen les persones que ho han passat en primera persona, de que costa molt, moltíssim, dir que ha estat malament. Que això ens fa veure com la situació dels problemes de salut mental a la nostra societat, a la nostra cultura, estan plens de prejudicis negatius. Però no li diuen ni a la seva gent, ni a la seva família, amics, persones de confiança, amagat, que és segurament el pitjor. El problema no és que apareguin les situacions de problemes de salut mental o emocional, sinó com s'aborden. I a la nostra cultura, encara a dia d'avui, la gent no ho comunica. Ja se'n passarà, no tinc motius, hi ha gent que està pitjor que jo, jo tinc una vida bona perquè estic així, i es va callant, i això és molt, molt negatiu. Ens ho diuen tots, hi ha molts testimonis a aquesta pàgina web de la campanya que ho expliquen.
Perquè hi ha una cosa que també, doctor, que es passava, que ahir el veïnat va decidir fer una mena de festa d'un quart d'hora encara per recordar i commemorar el primer aniversari del tancament total que vam haver de patir. I jo pensava, si ara ens torna a tancar, no sé si ho aguantaríem.
A mi m'ha passat pel cap, també, et confesso, Jordi. La veritat és que, a veure, s'aguanta quasi tot, eh? També, vull dir, no sé què ens passaria, però ja ho sabem. És com allò que alguna vegada un problema de salut, una operació, quan te la fan dues vegades, la segona saps més i a vegades et fa por i a vegades te n'en surts millor. Jo no sé si ho aguantaríem perquè va ser extraordinari. Jo crec que s'està intentant evitar. Per exemple, crec que ja no tornarem a veure les escoles tancades, perquè ja es va veure el negatiu que va ser per als nens i adolescents que es tanquessin de la manera que es van tancar.
Sí.
Jo crec que segurament ho entenien perquè la capacitat de suportar el patiment del ser humà és elevada, però segurament no ho abordarien de la mateixa manera, segurament ens protegirien més, segurament tindríem ja algun pla per afrontar-ho.
Aquelles compareixences, aquesta, la posada en escena, és que, és que no ens en recordem, però la posada en escena era rodes de premsa amb aquelles compareixences eternes de Pedro Sánchez. Obro parèntesi, un any després estaria bé que el president del govern d'Espanya sortís per somriure, perquè en aquelles èpoques entenem que als nostres dirigents els costava somriure perquè no sabien cap on aniríem, tanco parèntesi. El fet que estiguessin pendents cada dia tots plegats de la roda de premsa de Fernando Simón, aquells militars que sortien durant uns dies que vam dir, però què foten uns militars aquí, que també donava una sensació de guerra. La informació a tota hora, les rodes de premsa també eternes de diferents consellers de la Generalitat de Catalunya, les xifres que anàvem donant de morts, d'infectats, sense... Tot això ens va fer més mal que bé, ara vist en perspectiva?
Moltes coses, sí. Jo crec que és molt, per mi seria la idea seria no preguntem qui va fer malament les coses, en tot cas això es dirimeix en terrenys polítics, no? Sinó què vam fer malament. Aleshores, aquesta idea, l'accés d'informació, tothom la buscava perquè, clar, necessita referents i la gent acabava una mica esgotada. A mi, jo quan vaig veure els militars em va resultar particularment inquietant perquè no entenia quin valor afegit aportaven aquesta idea de debacle. Segurament, si ens tornés a passar, hauríem d'aprendre què faríem diferent si ens tornés a passar. També a mi em va irritar molt, no sé si jo en el sector també, tot el rato pensant qui feia malament les coses. No què es feia malament, sinó qui les feia. Des del primer minut, i amb motius, jo no dic que no hagi motius de crítica, però la gent està una mica cansada d'això, i ara es pregunta més pel què. Què hem fet malament per no tornar-ho a fer, clar.
Vam deixar, durant tot això, en aquest últim any, hi ha hagut un sector de la societat que... No em vull imaginar psicològicament com ha estat, perquè segurament tots, i esperem que tots algun dia haurem de passar per circumstàncies com aquesta, que és la gent gran, que no saben exactament cap on sortien, si com acabarien, quan la informació que ells veien, que són principalment els que estan més davant de la televisió, que és la gent més gran, que els anaven dient que anirien, que en fi, que no sabien que quan es anaven donant els nombres d'una mena d'immensa morgue, i ells mirant-ho per televisió. Ells han estat bàsicament els més castigats per aquesta pandèmia, no?
Home, a nivell emocional, cognitiu, sens dubte. De fet, ja han aparegut moviments, de dir, bueno, com hem fet les coses amb la gent gran. La idea que no es morissin, però no de com viurien. La gent que ha estat aïllada a una habitació 3, 4, 5 mesos. En fi, la gent gran ja ho ha passat malament i efectivament fa pensar en quins valors hi ha enrere de la bellesa, a la nostra comunitat. I haurem de parlar-ne d'això, perquè m'ha passat molt malament, tremendament malament. La gent a casa, la gent que estava a residència, i ja no només els que han mort, que han sigut molts, i d'una manera molt dolorosa, sinó també de com han viscut durant tot aquest temps. I ara es tracta de veure com viurem a partir d'ara. Perquè a mi el que em preocupa més és, o el que ens ocupa més, és bueno, doncs com fem ara les coses, no? I com ajudar a que tota aquesta situació, que emocionalment ha sigut molt dura, doncs ens anem recuperant de la mateixa, no? I a la gent gran té molta feina, perquè ja han passat moltes coses. Crec que estan ja començant a parlar sobre això.
Hi ha un altre sector de la societat que m'agradaria també que poguessin comentar, que són els grans oblidats, que és la gent jove, l'adolescència. És a dir, aquests nens i nens, aquests nois i noies, que els hi hem robat un any de la seva vida, és el virus, li ha robat un any de la seva vida, que és bàsicament en constant creixement i sobretot les aliances que tenen amb fenòmens externs del que no seria la pròpia casa, és a dir, amb els amics, amb els coneguts, i no precisament amb la gent de casa. Ells són els grans silenciats amb el tema de la pandèmia des d'un punt de vista mental?
No sé si els grans silenciats, però realment les necessitats de les adolescents i joves han estat poc tingudes en compte. També alguns imatges i alguns missatges dels mitjans de comunicació en general, que s'estigmatitzava molt, si hi havia una festa il·legal és el primer que surt. Clar, un adolescent, un jove, el món exterior és el més important, el grup de gent de la teva edat, i aquells els han imposat les màximes restriccions. I el de l'escola, que jo crec que va ser un error, és un què que nosaltres canviaríem, les escoles, no, millor no tancar-les si pots evitar. En aquell moment va ser impossible i van estar molts mesos. Se senten una mica... el que ens transmeten un cert malestar per com s'ha abordat amb ells la situació. Parlant en general, després hi ha molts casos molt diversos, però en general no senten, ni la gent gran ni la gent adolescent i jove sent que s'hagi tingut en compte les seves necessitats i les seves circumstàncies.
Acabo amb dues preguntes. La primera deia, això acaba de començar, de fet l'efecte pandèmic mental, perquè ens entenguem, té recorregut, encara ha vingut aquí per quedar-se?
Això sembla, almenys durant un temps. Tampoc cal ser catastrofista, però efectivament les dificultats emocionals sèries, només sentint, no sé si a tu t'ha passat, sentint els oients, són colpidors,
són
molts
colpidors.
Dels missatges. A mi m'han commocionat, No perquè no els conegui, sinó perquè la necessitat que té la gent de trucar i d'explicar-ho, doncs necessita temps i necessita maneres d'abordar, i necessita que la gent pugui parlar amb els seus, i necessita ajuda professional tenir-la i accedir-hi, i temps, i que vagin passant coses, diguéssim, que ajudin a aquesta recuperació. Però efectivament la quarta onada, diu l'Organització Mundial de la Salut, és la pandèmia de salut mental. Només imagina't a la gent que ja estava en processos, ja que ja convivia amb un problema de salut mental i que estava en processos de recuperació. Que som uns altres que no ens volem oblidar. Perquè hi ha gent que ha debutat de nou amb un problema emocional greu o intens, i altra gent que ja portava. I, en fi, alguns testimonis que hi ha a la pàgina web un altre cop són també molt colpidors.
Acabo. Avui hi ha una interessant entrevista a La Vanguardia amb un sociòleg i un metge que diu que el coronavirus no desapareixerà, però que els bojos anys 20 arribaran al segle XXI, i afegia, quan la plaga passa, la religió declina, hi ha més sexe i es comencen a gastar els diners. No sé si pot ser que realment ens passem de frenada.
Va passar. Ells es centren en el que va passar anteriorment, que és una mica una certa negació. Jo tinc la impressió de que no, però o no de la mateixa manera que els 20. Tenim impressió, parlem amb els col·legues i amb la gent, però efectivament va passar. És a dir, una idea de que hi ha... Doncs això, els anys 20, el 2021. Després van passar altres coses, recordem-ho. Aleshores, no sé, pot ser. En una part, igual sí que té interès. Jo el que estava veient aquests dies és que la gent ja està pensant com començar a sortir, on anar, no? Ganes de passar una mica pàgina. De fer alguna cosa diferent. Ja veurem, perquè si ens passem de frenada també pot ser pitjor la mica malaltia, mai se sap.
Enric Arqués és psicòleg, president del Fòrum Salut Mental i membre de la Junta Directiva d'Obertament. Moltes gràcies i molts ànims.
Igualment, gràcies.
Que vagi bé.